Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'endemà de l'inici de curs, la comunitat educativa pot pintar una altra data destacada en el calendari. Dia 6 d'octubre arrencarà la campanya de vacunació infantil contra la grip, que enguany, després de la prova pilot de l'any passat, s'estendrà a tots els centres educatius públics, concertats i privats de la comunitat. En total, 13 equips sanitaris es traslladaran a les 353 escoles també on estan escolaritzats els 28.000 menors que conformen la població diana, és a dir, els nascuts entre l'any 2020 i el 22. Són els grups d'infants, recorda Salut, que si agafen la grip poden patir més complicacions i més ingressos hospitalaris. Per això, fa una crida a acceptar la immunització que se'ls administra per via intranasal, per tant, sense mal. A més de la protecció individual, la consellera Manuela García apela a la responsabilitat col·lectiva.
Y dar la vacunación a nivel colectivo, es decir, a nivel donde hay una clase y hay muchos niños alrededor, facilita el que sea una situación relajada y que no suponga para nada lo que podría suponer para ir a una consulta médica. No lleva ese estrés asociado.
Aquest és un dels assumptes destacats de l'actualitat. Avui dijous, 11 de setembre, Miguel Soler és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem amb titulars a Maria Eugènia Quegles. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per l'escola de Son Sardina, on per segon dia consecutiu els alumnes no hi han anat a classe.
Les famílies avisen que no hi tornarà mentre el mestre denunciat per assetjament, Miquel Roldán, faci classe al centre. Educació assegura que l'actual llei estatal no permet a la conselleria apartar-lo de la docència. Tot i això, Vera ha detallat que s'han posat mesures preventives.
A Eivissa s'ha limitat l'accés a l'aparcament de l'escola de Sa Joveria per evitar que s'instal·lin caravanes. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Només es permetrà accedir de les 7 del matí a les 5 de la tarda perquè les famílies puguin deixar i recollir els infants al centre educatiu. El propietari de l'aparcament el va tancar a principis d'estiu i les famílies dels alumnes temien que continués tancat durant el curs. Ara l'Ajuntament d'Eivissa ha col·locat un cartell a l'entrada de l'aparcament per informar de l'horari.
Menorca sol·licita una reunió amb el govern espanyol i la UNESCO per defensar la finalització de l'enllaç doble nivell a l'alçada de Rafal Rubí. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ha enviat cartes ja a totes dues institucions en les quals detalla tots els informes i consultes fetes fins al moment i que, al seu entendre, avalen aquesta reforma a la carretera general. Tant el Ministeri com la UNESCO ho segueixen de ben a prop i demanant que s'esperi a tenir el vistiplau del Centre de Patrimoni Mundial perquè les obres, diuen, poden afectar la declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial.
Les zones turístiques de Mallorca veuen com desapareixen les botigues tradicionals dedicades a la venda de souvenirs o records. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, Ido. Aquest és el crit d'auxili que llança la patronal del petit i mitjà comerç Pimeco. D'aquesta realitat en donen la culpa a la proliferació de botigues dedicades a la venda de peces de roba esportiva en molts casos asseguren falsificades i per això els acusen de competència deslleial a l'hora que demanen un increment de la vigilància policial. La realitat, però, tanmateix era més àmplia perquè molts de botigues asseguren que la venda de productes tradicionals com siureis o objectes fet de fusta d'olivera han minvat en aquests darrers anys.
Assumptes que tindreu ampliats en les edicions insulars de l'informatiu. En farem també una ullada al darrer baròmetre del CIS que rellança el PSOE a una victòria electoral. Si hi hagués comicis generals ara, diu aquesta enquesta, els socialistes obtindrien fins al 32,7% dels vots. Són 9 punts per damunt del PP. Tot d'una àmplia amb aquesta qüestió. Pel que fa als esports, l'entrenador del Reial Mallorca, en Iago Barrasate, ja té la plantilla al complet, a excepció del sancionat Dani Rodríguez. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El tècnic ja pot fer feina. En tots els internacionals han vist el partit de dilluns contra l'Espanyol a Cornellà. Precisament fins a 6 mallorquinistes tenen passat Perico, Mafeo, Raillo, Cumbula, Morlanes, Darder i Mateo Josef. La Societat Esportiva Formentera s'enfrontarà dimecres que ve a l'Atleti Lleida, a Terres Catalanes, després del sorteig celebrat avui migdia corresponent al 8è de final de la Copa Federació. L'eliminatòria també serà a partit únic. I el Balears ha quedat eliminat de la Copa de la Reina, després de perdre per 0-2 contra l'AEM.
I encara falten uns dies per canviar d'estació, però avui l'Agència Estatal de Meteorologia ha fet la seva previsió de com serà la tardor. Segons l'AEMET, serà càlida, amb temperatures per damunt del promig i amb un nivell de pluja que es considera normal. Per ara, però, volem conèixer com serà el temps en les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui hem començat la jornada amb un cel bastant estirat arreu del territori, un panorama bastant diferent al dels dies anteriors. Així tot, la inestabilitat encara continua present. De moment ja han començat a guaitar algun nígol de desenvolupament que durant les hores centrals de la jornada encara podrien descarregar de forma local entre el centre i el llevant de Mallorca. D'altra banda, quant al termòmetre, no tindran gaires canvis respecte d'ahir, més enllà d'un petit augment, esperant que la màxima d'avui giri aproximadament entre els 29 i els 32 graus de màxima. D'altra banda, el vent a primeres hores encara bufa moderat, principalment de tramuntana i també de gregal. A hores d'ara ja ha afluixat, però ha estat suficient com perquè al nord del territori hi predomini encara la forta maror, mentre que la resta encara hi tenim àrees de maror. Què passarà en vista demà? Tindrem unes condicions bastant semblants. Pocs canvis en el termòmetre i també, durant les primeres hores, molt de sol. Això sí, a partir del migdia, les precipitacions ens podrien tornar a afectar, principalment a punts del nord de Mallorca.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Per primera vegada, Salut estén la vacunació infantil contra la grip a tots els centres educatius, públics, concertats i privats de les illes. Això vol dir que 28.000 infants escolaritzats en el segon cicle d'educació infantil, és a dir, els nascuts entre els anys 2020 i 2022, podran rebre la vacuna a partir del pròxim 6 d'octubre a les mateixes escoles. Tot i que la grip causa poques morts entre els menors de 15 anys, 9 de cada 10 infants que moren per aquesta malaltia tenen manco de 5 anys, Carme Moreno.
Educació i Salut han pres aquesta mesura després dels bons resultats del pla pilot implantat el curs passat. En aquella campanya es va aconseguir immunitzar el 43% de la població diana de 24 centres educatius, més del doble que la cobertura aconseguida entre la mateixa franja de població que no es va poder immunitzar a les escoles. La consellera de Salut, Manuela García, espera que els resultats d'enguany siguin al manco similars als de la campanya anterior.
¿Por qué nos queremos centrar fundamentalmente en este colectivo? Pues porque los niños de 5 años tienen más posibilidad de padecer infección viral de forma grave, más posibilidad de sufrir complicaciones y son los que más ingresan en el hospital. Porque los niños de esta edad padecen de forma muy frecuente la gripe y en ocasiones de manera muy grave.
La campanya s'allargarà fins al 7 de novembre a 350 centres educatius de les illes. Això serà possible perquè 13 equips mòbils es desplaçaran a les escoles i la previsió és que en cada jornada 200 alumnes quedin immunitzats. Infermeres expertes en vacunació formaran part d'aquests equips. A MedSalut preveu reforçar el servei en 44 professionals. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Pues facilita la conciliació familiar i laboral, perquè és molt important també en aquest sentit, és a dir, si els pares donen el seu permís, la seva autorització, els nens ja estaran vacunats en el centre escolar. Creiem que es facilita sobretot i donar un servei més a les famílies.
Salut recorda que la vacuna contra la grip per als infants de 4, 5 i 6 d'educació infantil és indolora, ja que és intranasal. A partir dels 5 anys, els infants es poden vacunar al seu centre de salut.
Carme, també dia 6 d'octubre, Salut començarà la campanya de vacunació contra la grip per als col·lectius més vulnerables. Parlem de les persones que viuen a les residències de gent gran i els pacients que són tractats al seu domicili.
Sí, és una població diana que supera les 4.800 persones en el cas dels usuaris de residències i de més de 14.000 pacients que són atesos al seu domicili.
Bé, hem de dir que les novetats de la campanya de la grip entre la població escolar arriben l'endemà de l'inici del curs escolar. Un dels centres on les famílies estan en peu de guerra és el Centre d'Educació Infantil i Primària Maria Antònia Salvà de Son Sardina, a Palma. Avui, per segon dia consecutiu, els pares i mares d'educació infantil i sisè de primària no han duit els seus fills a l'escola. Han fet vaga perquè no volen que el docent Miquel Roldán, condemnat per assetjament, faci classe a cap centre educatiu.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, entén el malestar de les famílies, però lamenta que l'actual llei estatal no permet a la conselleria apartar-lo de la docència, tot i que Vera va reclamar a Madrid modificar la llei d'infància. Tot i això, Vera ha detallat que Educació ha posat mesures preventives. Miquel Roldán no podrà ser tutor. Sempre haurà d'estar acompanyat per un docent a l'aula i Inspecció Educativa anirà cada dos dies al centre.
Mam, jo entenc la preocupació dels pares. L'entenc perfectament, però és que nosaltres no podem fer més. És a dir, jo ja ho dic, la llei és la que és. Si poguessin legislar la nostra comunitat autònoma, ja haguessin legislat. Ves duit un decret llei demà mateix en el Consell de Govern.
La convocatòria de vagues manté fins demà. Avui ha convocat un consell escolar en què les famílies esperen conèixer de primera mà quines mesures ha pres Educació. A partir de llavors decidiran si mantenen la pressió contra aquest docent.
I aquest curs ha començat també certament mogut a l'Institut Pasqual Calbó de Mahón. Les famílies de l'aula Hueco han convocat una manifestació avui a les 6 del capvespre a la plaça de s'Esplanada, demanant més recursos per a l'educació dels seus fills, una protesta que coincideix, com dèiem, amb l'inici d'aquest nou curs escolar. Axel.
Les famílies sostenen que els nou alumnes Hueco de l'Institut tindran pràcticament la meitat dels professionals per atendre'ls. Lamenten que no disposin d'auxiliar tècnic educatiu, ni fisioterapeuta, ni tampoc les hores d'un altre professor de reforç que no s'han adjudicat. Seran 4 docents en lloc de 7. Una situació complicada a l'aula, tal com explica la tutora Noemí Tur i també una de les mares afectades, Frieda Callarga.
Renegam de ser assistencial, o sigui, tenir zelots allà dins sense que... Però fan falta mans perquè pues, si tu tens un al·lot que si no li agafes de sa mà, surt de saula, comença a agafar totes les coses, si mentre assisteixes a un, no assisteixes a un altre i veure que no arribam. Ho podem fer, però han de tenir uns mínims.
Jo sé tenen el mismo derecho que los demás niños a una educación de calidad i les mismes oportunitats que els demás.
Educació, però, ho matisa, assegura que s'ha contractat un auxiliar de manera temporal i confia que demà s'adjudiqui definitivament la plaça i també la de fisioterapeuta. Àlex Marquès és delegada de la conselleria.
Els que no estaven coberts per un tema que era una substitució. Vull dir, va sortir el que seria com la convocatòria de vacants, ara aquesta setmana surt de les substitucions i en el cas de la de Pasqual Calbó era una substitució, per tant, surt aquest divendres i mentrestant el que han fet és posar una persona express encobert per tal que des del primer dia els fets estiguin atesos.
En acabar la manifestació està previst llegir un manifest.
D'altra banda, davant dels problemes que pateix el sistema educatiu públic, el sindicat STEI ha reclamat un pla de xoc per fer front a les diferents problemàtiques, com les deficiències que pateixen les infraestructures educatives. És Vicenç García, portador de l'STEI.
Tenim problemes d'infraestructures, problemes de ràtios, problemes de burocràcia, problemes habitacionals a Menorca, Eivissa i Formentera. I de tot això no se'n fa un pla de xoc important per poder resoldre d'una vegada per totes aquesta situació.
No ho veu igual l'altre gran sindicat, AMPE. El seu president, Víctor Villatoro, ha dit que les adjudicacions de noves places i substitucions del personal docent ha facilitat l'inici d'aquest curs escolar.
Aquest inici de curs ha començat a normalitat. La majoria de places docents assignades ja pràcticament des de l'inici de curs, on vàrem aconseguir adjudicar a 4.200 la seva vacant ja des de l'estiu, amb premura perquè puguin cercar lloguer i pis i saber on estan destinats.
Són les 2:13.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Trenta-quatre persones han perdut la vida enguany a les carreteres de les Balears, un balanç més negatiu que l'any passat, sobretot per la gravetat dels accidents. És la reflexió del nou cap provincial de la Direcció General de Trànsit, Fernando Alonso, que adverteix que es triplica la possibilitat d'un sinistre al voltant si s'ha consumit drogues o alcohol.
És per això que Alonso confia en la reforma que s'està tramitant al Congrés i que implicarà una baixada en la taxa d'alcoholèmia fins al 0,10% en sang per fer front a aquest problema i reduir disminuir el nombre d'accidents.
Ya hace unos años, en la década pasada, cuando se hacían análisis sobre conductores fallecidos, únicamente teniendo en cuenta los conductores, estábamos en cifras del 40% presentaban positivo en alcohol o en drogas, y en los últimos años se acerca un poquito más, casi al 50%. Estamos en el 48%. Cuando se mira sobre la población general de fallecidos, es un poquito inferior, es más difícil de analizar también, pero este es un factor que correlaciona con estos casos en los que decimos que son accidentes más letales o más graves.
En una entrevista a l'Informatiu Matí d'aquesta casa, Alonso ha confessat que encara no saben què passarà amb el futur carril Bao que va de l'aeroport de Son Son Joan cap al Molinar de Palma quan acabin les obres. La clau és la complexitat competencial en aquests casos perquè el trànsit i l'activitat de la via és competència de la DGT, però l'organisme titular del tram, l'AMO, és el Consell. Alonso aposta per una decisió consensuada.
Este tipo de medidas tienen que ser siempre consensuadas y coordinadas, porque si no, no es de esperar que tenga un efecto positivo. De hecho, hay una tercera competencia, que es la competencia del transporte, que está relacionada con el tráfico, pero no es una competencia nuestra. Entonces, lo que yo le puedo decir es que desde la Dirección General de Tráfico, cuando hablamos de una medida de movilidad sostenible, como puede ser un carril bus, la tendencia general es apoyarla. Pero cuando hablamos de una medida concreta a implementar en una vía particular, en un punto concreto, evidentemente hay que estudiarla, hay que ver cómo se puso en marcha o posibles alternativas, y nosotros estamos siempre dispuestos a consensuar medidas, pero es necesario que estemos todos de acuerdo.
Tot això quan el nombre de viatgers del transport públic no toca sostre. Els usuaris dels busos públics de Palma s'han incrementat un 9,5% al mes de juliol i fins a un 30% en el cas del metro. Són dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. Mentrestant, les institucions tornen a organitzar tot un seguit d'activitats amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que tindrà lloc entre el 16 i el 22 d'aquest mes. Amb jornades informatives, visites al tren o concursos de dibuix i curtmetratges, el govern, el Consell de Mallorca que l'Ajuntament de Palma conviden els ciutadans a participar de l'agenda d'actes.
Un seguit d'activitats destinades a valorar la importància del transport públic i sostenible. Es Baluart acollirà dues jornades informatives. L'EMT promocionarà les seves línies dins el marc de les festes d'Esforti. Es repetirà el Parking Day, la diada de la mobilitat i la bicicletada familiar. En el Dia Mundial Sense Cotxes, dia 22, agafar qualsevol mitjà públic serà gratuït. Antoni Deudero és el regidor de mobilitat de Cort.
MT Palma ofrecerá el transporte gratuito en su totalidad, así como también en el tren y metro de que gestiona el govern.
El programa d'aquesta casa Font de Misteris participa també de la Setmana Europea de la Mobilitat amb una passejada nocturna guiada el 17 de setembre a les 8 del vespre des de Can Berga.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Salut condemna les agressions que el passat mes d'agost varen patir dues metgesses del Centre de Salut de Sant Antoni. La consellera del RAM, Manuela García, ha animat tots els professionals que pateixen un atac a denunciar els fets.
García també ha donat tot el seu suport a les víctimes i ha dit que la violència no es pot normalitzar. L'agressió, com dèiem, va tenir lloc fa uns dies per part d'una jove i la seva família al Centre de Salut de l'àrea d'Eivissa i Formentera.
És muy importante el que denuncien, les animo, que ja lo sé que lo han hecho, pero hay que denunciar este tipo de agresiones y espero que caiga sobre las personas que lo han realizado todo el peso de la ley. Ya hay algunas sentencias en otras comunidades, incluso aquí, de alejamiento del profesional o otras sentencias en las que dan pena de cárcel.
El sindicat mèdic Cimeval ha convocat una concentració de rebuig contra l'agressió a les dues professionals passat demà, divendres. Serà a la 1:30 al Centre de Salut de Sant Antoni.
I a Vila, el Centre de Salut d'Esviver celebra avui el 30 aniversari amb la mirada posada en la construcció del nou gran edifici que es construirà en substitució de l'actual per fer front al creixement poblacional. És una informació d'Esther de Miguel.
Des del dia de la seva inauguració, el 1995, el centre ha gairebé doblat el nombre de targetes sanitàries que gestiona. Actualment, l'equip d'arquitectes treballa en la redacció del projecte final que s'entregarà a començaments de l'any pròxim. Antonio Vázquez és el subdirector d'infraestructures de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
Se ha hecho el proyecto básico, está aprobado, ahora estamos en fase de redacción del proyecto de ejecución. Para esto tiene el equipo de arquitectura 6 meses, cuando termine estos 6 meses se evaluará ese proyecto y si todo está bien se sacará licitación de obra.
Les obres es preveuen començar el tercer trimestre de l'any vinent i finalitzar el 2028. El nou centre disposarà de 6.500 metres quadrats distribuïts en dues plantes i un pressupost de prop de 13 milions d'euros. D'altra banda, el trasllat provisional del centre a l'edifici J de l'Hospital Can Misses està previst pel segon trimestre de 2026. Per facilitar l'arribada a aquest centre provisional als pacients més dependents, l'Ajuntament estudia posar en marxa un bus llançador. Santi Malvada de Vila, Rafa Triguero.
Para esos vecinos de los barrios de Caserres, Esvive, Can Escandell, incluso Playa de Embosa o Figueretas, para hacerles más fácil la llegada al el centro de salud que estará ubicado en el área de Can Misses, pues quizás una especie de bus lanzadera para hacerles más cómoda y más fácil esa llegada y esa atención.
El centre ha recordat avui els seus 30 anys de vida en un aniversari que es celebrarà per darrera vegada a les actuals instal·lacions.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'ONG Caminando Fronteras assegura que durant tot l'estiu la ruta migratòria entre Àfrica i les Illes Balears ha estat la més transitada de l'estat espanyol, superant la Canària. L'organització ha visitat aquestes darreres 24 hores les tombes dels cossos desapareguts els darrers mesos a les costes de les Pitiuses. La seva tasca, donar-los un enterrament digne perquè els familiars puguin fer el dol. Èlia Serra.
L'ONG sols disposa de la data d'arribada de les embarcacions irregulars. En altres casos, només té inicials. És Elena Maleno, coordinadora de Caminando Fronteras.
D'estos cadàveres, datos post-mortem, però les falten los datos ante-mortem para poder saber quiénes són.
Reben milers de cridades del que diuen és una ruta invisibilitzada.
Y bueno, son miles de llamadas, te puedo decir que son miles de llamadas y que esas llamadas se han incrementado en este año en esta ruta porque durante todo el verano ha sido la ruta migratoria más transitada hacia el Estado español, ¿no? Superando a la ruta canaria. Nos llaman de otros países que otros años pues no recibíamos llamadas, como por ejemplo Somalia o Sudán del Sur, ¿no? Nos llaman con más frecuencia.
A Eivissa hi ha 9 cossos sense identificar, 13 a Formentera i encara molts més per trobar.
Tenemos una patera entera desaparecida que venía hacia las Pitiusas. Tenemos varias que han sido encontradas después a la deriva, donde ha habido 12 desaparecidos, 3 desaparecidos, un cadáver. Pues muchísimos tragedias, ¿no?, que contar en el mes de agosto y con las que estamos trabajando.
L'ONG cerca posar cara i ulls a una fossa sense nom.
La crisi migratòria ha tornat a centrar bona part del ple del Consell de Mallorca. El primer després de les vacances d'estiu, el PP ha votat en contra de fer consultes als municipis sobre la possibilitat d'obrir centres de menors com vol Vox. Per tant, la moció no ha tirat endavant. Sí, s'ha aprovat, en canvi, la presentada pels populars, que rebutja la política migratòria del govern espanyol a Mallorca i, per tant, demana la dimissió del delegat a les Illes, Alfonso Rodríguez.
Més per Mallorca i PSIP asseguren que el PP utilitza la migració i la política per fer oposició i atacar el govern de Pedro Sánchez, a més de considerar absurda la petició de dimissió de Rodríguez. Són Rosa Cursac, de Més per Mallorca, i Sofia Alonso, del PSIP.
La seva estratègia, senyors i senyores del PP, és molt perillosa, perquè el que fan és alimentar discursos racistes en comptes de treballar per la convivència, en comptes de reforçar la solidaritat i la terra d'acollida que els mallorquins i mallorquines han demostrat en moltes ocasions que volen que sigui Mallorca.
El delegat del govern, Alfonso Rodríguez Badal, ha estat al costat de Salvament Marítim i el Cossos de Seguretat ha augmentat els efectius, garantint que les persones que arriben tinguin atenció immediata i digna. No se li pot retreure que prioritzi salvar vides humanes. El que passa és que el PP el vol convertir en el cap de turc d'una política estatal que rebutgen per raons partidistes.
El portaveu de Vox, Toni Gili, ha celebrat que el PP hagi endurit el seu discurs, mentre que la portaveu popular, la institució, Núria Riera, defensa les polítiques que duen a terme.
És un sí, però no. Un intentamos atacar al gobierno central, pero no intentamos actuar dentro de nuestras competencias. Es un reclamamos que el gobierno haga frente a la inmigración ilegal, pero lo estamos dotando de más recursos económicos.
El govern de Mallorca, el president Galmés, anirà a Brussel·les a reclamar allò que no fa l'Estat, la intervenció de Frontex per controlar les fronteres i aturar la sortida de pasteres davant l'acció de les màfies.
I és que Vox ha criticat durament que s'hagi augmentat en 4 milions d'euros el pressupost de l'IMAS per acollir migrants menors no acompanyats. Evidentment, ha votat en contra.
Continuant així amb la crònica política. L'ara diputat del PSC al Parlament, Marc Pons, es defensa sobre la darrera informació feta pública d'una ramificació del cas Coldo en què, segons consta la investigació de l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, quan el menorquí era el cap de gabinet de l'exvicepresidenta ecològica Teresa Rivera, Coldo García li hauria enviat un missatge per veure's uns segons i parlar sobre el futur de l'empresa del cas Hidrocarburs de Víctor de Aldama. Pons assegura que està comprovat que mai va contestar a Coldo García per escrit.
L'UCO, la Unitat Central Operativa, va intervenir els missatges de mòbil i els ha incorporat a la investigació del cas Hidrocarburs que investiga l'Audiència Nacional. Segons La Razón i que ha pogut constatar Europa Press, el 8 de juliol de 2021, Coldo García hauria escrit a Pons, llavors al Ministeri de Transició Ecològica, per veure's 15 segons i donar-li un paper que li havia comentat prèviament. La interpretació de l'UCO es que era per parlar d'una llicència perquè pogués operar l'empresa Villafuel, ja que tres mesos abans li havia enviat una foto amb el rebut electrònic de la sol·licitud de la futura entitat d'Hidrocarburs. Tant el PSIP com Marc Pons no veuen més recorregut a aquesta informació perquè l'ara diputat mai va contestar els missatges telefònics per escrit.
I sense deixar la crònica judicial, la Fiscalia suposa que la UCO analitzi 7 anys de correus electrònics de Begoña Gómez, la dona del president estatal Pedro Sánchez.
La Fiscalia ha demanat a l'Audiència Provincial de Madrid que eviti que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil els analitzi perquè, segons el Ministeri Públic, afecta la seva intimitat i el secret de les comunicacions. Fiscalia ha presentat un recurs d'apel·lació contra la providència que va dictar el jutge Juan Carlos Peinado el 3 de setembre passat, en què va ordenar aquesta diligència als agents de l'Institut Armat perquè considera que és absolutament desmesurada.
I amb tot aquest context, el PSOE guanyaria avui les eleccions generals, segons el CIS, que ha disparat els socialistes fins al 32,7% dels vots, 9 punts per damunt del PP.
El resultat de l'enquesta reflecteix que el PSOE s'hauria recuperat del cop de l'escàndol de Santos Cerdán, ja que té un 6% més d'intenció de vot que el baròmetre anterior. En canvi, el PP es podria veure afectat per les notícies sobre Cristóbal Montoro. Cau 3 punts respecte del darrer estudi d'agost. Per tant, són 9 els punts que separen els socialistes dels populars. Vots també baixa un punt. Tindria el 17,3% dels vots i sumar es queda a les portes del 8%, un 7,9.
Els sindicats iniciaran mobilitzacions el proper 16 de setembre si Sanitat no reprèn la negociació sobre l'Estatut Marc, la llei que adapta les normes de funció pública a les particularitats del personal sanitari.
Això després que, segons ha anunciat avui les plataformes, el Ministeri vulgui rompre de manera unilateral els contactes per consensuar la norma després de 3 anys de diàleg i una quarantena de reunions sense acord encara definitiu.
Tot això quan els mateixos sindicats reclamen al govern central que aprovi el control horari que s'incloïa en la reforma laboral per a la rebaixa de la jornada que ahir es va rebutjar al Congrés pel veto de Junts, Vox i el Partit Popular. De fet, el disseny del control horari per aprovar-se, pot aprovar-se per part de l'executiu sense necessitar el suport del Congrés, ja que té rang de reglament. I un apunt més, en clau internacional, Polònia limita el trànsit aeri a les fronteres amb Ucraïna i Bielorússia després de la incursió de drons russos que varen ser abatuts.
Concretament, no s'autoritza cap vol per la zona, a excepció dels militars. Mentrestant, el país intenta reprendre la normalitat després d'una acció que ha fet sacsejar els fonaments de la diplomàcia internacional.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. Les zones turístiques de Mallorca veuen com desapareixen les botigues tradicionals dedicades a la venda de souvenirs o també conegudes com botigues de records. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquest és el crit d'auxili que llança la patronal del petit i mitjà comerç, Pimeco, davant la proliferació de botigues dedicades a la venda de peces de roba esportiva, en molts de casos falsificades, que diuen que els fan competència deslleial i per això demanen l'increment de vigilància policial.
6 municipis de Mallorca no tenen encara catàleg d'elements patrimonials.
L'existència d'aquest document, segons Arca, és el que permet als ajuntaments emprendre accions per protegir i restaurar els béns i alhora garantir que no desapareguin a causa d'obres de particulars o de les mateixes administracions públiques.
El ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui mateix una modificació de crèdit d'1,2 milions d'euros per construir el segon tram de la ronda de Potreres, aquell que va entre la carretera de Vilafranca i el camp de futbol.
La previsió és que el nou traçat s'afegeixi al primer tram construït ara fa 5 anys per millorar la circulació i evitar que una part del trànsit passi per dins el nucli urbà.
I doncs, no només de Porreres, sinó d'arreu de Mallorca, volen saber ara com és la circulació arreu de les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, quina és aquesta situació en aquests moments?
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos algo de retención en la carretera de Valdemosa, en lo que es la llegada a Palma, en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura, a estas horas encontramos también algo de retención, sobre todo en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de Sonra Piña hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Moltes de gràcies, Laura Moro. Aquesta és la situació ara mateix a les carreteres de Mallorca. Nosaltres ara feim una pausa per a la publicitat, però tot d'una tornem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:32, gairebé i 33. Miguel Solés, el control tècnic, i nosaltres començam amb el repàs de l'actualitat de Mallorca. Vos ho han dit en començar perquè Pimeco demana més persecució contra la venda il·legal de souvenirs i botigues de zones turístiques de Mallorca. La patronal del petit i mitjà comerç exigeix més implicació per part de la Policia Nacional per posar fi, diuen, a una xacra que perjudica les botigues tradicionals, moltes de les quals han hagut d'acomiadar personal o fins i tot han arribat a tancar perquè no poden sostenir la competència de lleial. Aquest és un crit d'auxili que fan les botigues que venen productes locals, d'artesania, també de pell, i que llancen poc dies després que la policia decomissés una quantitat important de productes falsificats al municipi turístic d'Alcúdia, però també a la platja de Palma.
La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, agraeix les actuacions d'aquest estiu contra la venda il·legal de productes a souvenirs de l'illa, tot i que reclama que se'n facin més, ja que diu la competència deslleial que fan aquestes botigues a les tendes tradicionals és enorme.
No podem dir, hem fet una adaptació d'ugues i ara ja està, no. Perquè això és algo, hi ha màfies al darrere d'aquests productes falsificats I és una lacra. I molts comerços han perdut ventes per culpa d'això. Evidentment, el turista, quan va pel carrer i es troba pues, manteros, productes pues, que li pugui fer gràcia i li pugui agradar, pues, evidentment pica.
En els darrers anys, els aparadors de botigues de zones turístiques, les camisetes de futbol, peces de roba esportiva i imants de gelera han substituït ciurells, les estovalloles o els objectes fets amb fusta d'olivera. Així ho explica la propietària d'un souvenir del carrer d'Antoni Maura de Palma, Jut de Vora al Born.
Hay cosas que se mantienen como la cerámica de mosaico que se sigue vendiendo, pero sí, hay otros productos que sí que se han vendido, por ejemplo, los siureis, ya no es una cosa que antes se vendía un montón y ahora no. Bueno, y ahora también la gente gasta menos en souvenirs, siento que ya no llevan tantos recuerdos como antes.
Tot i això, Pimeco assegura que hi ha un nombre determinat de botigues que s'han reinventat per oferir productes de qualitat i fets a l'illa, d'artesania, de pell, de camisetes i també bosses que els visitants cerquen i compren.
Gent que ve a visitar a Mallorca i que ve de vacances aquí, doncs busquen aquests petits comerços, aquests productes d'aquí, especials i únics, i encara que la botiga estigui amagadeta en algun carrer que no es pot permetre aquesta persona pagar un lloguer a la primera línia, però aquesta gent busca aquest comerç i va comprar aquest producte.
I d'aquesta que acabeu de sentir era Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, parlant d'aquest canvi d'aquestes tendències. És el crit que ha llançat aquesta patronal que diu que les botigues tradicionals de souvenir de zones turístiques de Mallorca que tanquen perquè no poden fer front a la competència de Lleial i una de les seves estratègies comercials és especialitzar-se en un producte de més qualitat. Vols parlar ara d'una altra qüestió, del projecte d'una nova infraestructura viària, perquè el ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui mateix una modificació de crèdit d'1,2 milions d'euros per construir el segon tram de la Ronda de Porreres. La previsió és que el nou traçat s'afegesqui al primer tram, ja construït ara fa uns 5 anys, per millorar la circulació i evitar que una part del trànsit passi per dins el nucli urbà de Porreres. Guillermo Ortego és al Consell de Mallorca, on ha seguit el ple d'aquesta institució i en té més detalls. Bon dia, Guillermo.
Bon dia, Toni. Així és, com bé comentes, l'institució insular ha aprovat avui una modificació de crèdit de 1,2 milions d'euros per dur a terme la construcció de la Ronda Nord, un segon tram que enllaçarà concretament la carretera de Vilafranca amb el camp de futbol. El pressupost és de 1,7 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament n'aportarà 549.000 i la resta el Consell, com han dit, 1,2. Durant el ple d'avui s'ha aprovat a habilitar el pressupost necessari i a final d'aquest mes a signar el conveni entre l'Ajuntament de Porreres i el Consell de Mallorca. I a banda d'aquesta qüestió, també, Toni, comentar que la crisi migratòria ha centrat bona part del ple i també que ha pres possessió del càrrec el nou conseller de Més per Mallorca, Biel Palleres, i també s'ha donat compte de la renúncia del conseller socialista Javier de Juan.
Gràcies, Guillermo Ortego, des del Consell de Mallorca. Aquestes són les novetats que ens deixa, volíem dir, aquest ple d'avui a la institució insular de Mallorca. Precisament parlaven de la construcció d'aquesta nova ronda, la Ronda Nord de Porreres, i ja sabeu que la construcció de carreteres, de nou vials, és una de les qüestions que de vegades entra en confluència en la conservació de béns patrimonials. Per això és important que cada municipi tingui el seu catàleg de patrimoni. I avui hem sabut que hi ha a Mallorca 6 municipis que no tenen encara catàleg d'elements patrimonials. L'existència d'aquest document, com dèiem, és allò que permet a cada ajuntament emprendre accions determinades per protegir i restaurar aquest béns patrimonial del seu terme i alhora garantir que no desapareguin a causa d'obres de particulars o de les mateixes administracions.
Els ajuntaments sense catàleg de béns patrimonials són, segons Arca, Estellencs, Algaida, Bunyola, Capdepera, Campos i Sant Llorenç. Hi ha 4 lleis o normatives que obliguen a tenir catàleg de patrimoni aprovat. Així explica el president d'Arca, Pere Ollés, que suposa que un municipi tingui catàleg.
Si sabem amb un catàleg un municipi tot el que és béns immobles, tot el que són torres, tot el que són béns etnogràfics, etnològics, tot el que és patrimoni en aquest municipi, tenim molt guanyat per exigir la conservació adequada.
D'altra banda, segons l'entitat conservacionista del patrimoni, hi ha 16 municipis que tenen catàlegs antics o obsolets. Segons Arca, just són 17 els ajuntaments de Mallorca que tenen catàlegs de patrimoni actualitzats i que són una eina útil per conservar el patrimoni.
I per a la mare d'un poble del Pla de Mallorca en concret, ens referim a Mariany, que ja està connectat a la xarxa en alta del govern. El recurs ve ara principalment de la desaladora de Palma, que proveeix 140 milions de litres cada any d'aigua. D'aquesta manera, el poble d'Ariany, ajuntament amb Pedra Sandra i Maria de la Salut, el tercer municipi del Pla que s'abasteix d'aigua procedent del govern.
Ariany ja n'haurà d'aixugar els seus pous. A partir d'ara, el municipi està connectat a la xarxa d'aigua en alta del govern, amb la qual cosa la que subministrarà vendrà principalment de la desaladora de Palma o d'altres recursos propis que té el govern. Aquesta aigua, per tant, no té nitrats, com sí que en té l'aigua dels aqüífers d'Ariany. El vale del municipi és Joan Ribot.
Els ajuntaments han de repercutir damunt del veïnat el cost de servei. Farem tot el possible perquè el cost de servei tingui la mínima repercussió damunt el preu del veïnat, perquè el que més o menys ho podrem mantenir.
Després, des d'Ariany es farà una conducció d'aquesta mateixa aigua fins a Manacor i l'any que ve una altra canonada que anirà fins a Sineu i més tard a Costitx. Pel que fa a Montuïri, el municipi del Pla de Mallorca, que està en una pitjor situació, el govern afirma que ja està pensant en una solució. Joan Calafat és el director general de Recursos Hídrics.
És un projecte que té tres fases. La primera és arribar en aquests municipis, Costitx, Sineu, i després la segona estava a Montuïri, però mirarem d'agilitzar-ho a veure si se pot introduir dins una primera fase. Bé, estem ara estudiant les solucions.
I veïnats de Binissalem i el grup ecologista local d'aquest poble, Gatmà, criden a la mobilització ciutadana aquest dissabte per mostrar la seva postura contrària a l'ampliació del polígon industrial d'aquest municipi.
El seu parer és que Binissalem no necessita més sòl industrial perquè l'actual polígon encara té solars sense desenvolupar i sostenen que hi ha naus que en aquest moment estan buides o no tenen activitat. Per això han convocat una manifestació aquest dissabte a les 10:30 del matí al camí de Pedàs. És Andreu de Lacio, representant de la plataforma Polígon No.
Diuen que hi ha un benefici per al poble, que donarà lloc de feina, quan actualment en el polígon que existeix no hi ha gaire gent del poble que fa feina ja. El Valle diu que està obligat a fer el polígon, però si no és molt subsidiaris, diu que el consistori té el dret de poder elegir quin projecte volen i quin no.
Recorden que la fase d'ampliació del polígon es va aprovar el mes de juny passat perquè aquest polígon arribi a tenir 26 hectàrees de superfície gràcies als vots d'Unió per Binissalem i el PSOE que conformen l'equip de govern.
I si sou residents al municipi de Manacor, de saber que l'Ajuntament obrirà aquest proper dia 15 de setembre el període voluntari per pagar els tributs municipals. Els afectats tindran fins dia 1 de desembre per fer efectiu aquests pagaments.
Els contribuents podran abonar l'IBI, l'impost d'activitats empresarial, l'impost de circulació, les taxes municipals i els vedats de caça. Segons ha informat aquest dijous el consistori en un comunicat, els rebuts es poden consultar, imprimir i pagar a través del carter virtual accessible amb DNI i codi de contribuent o mitjançant el sistema clave. Els rebuts domiciliats es carregaran als comptes bancaris a partir del 14 de novembre amb la possibilitat d'escollir el dia exacte. L'Ajuntament també habilitarà punts d'atenció presencial per a l'atenció dels avisos de pagament a diferents nuclis del municipi.
I si estàu pendents d'obtenir el carnet de conduir a través de l'examen de la Direcció General de Trànsit, ara vos parlant d'una realitat que per ventura vos afecta, perquè hi ha prop de 8.000 persones, la majoria a Mallorca, que esperen examinar-se del carnet de conduir. El temps d'espera per fer aquesta prova oscil·la en aquest moment entre un mes i mig i dos mesos, i la Direcció General de Trànsit, és a dir, la DGT, ha ampliat la plantilla d'examinadors en 101 efectius i d'aquests n'hi haurà 6 que aniran destinats a les Illes Balears. El professor d'autoescola, però, avisen que aquesta incorporació no pal·liarà del tot les demores per fer els exàmens.
Els instructors del permís de conduir també alerten que manquen professionals en el sector i aquesta mancança greuja les llistes d'espera. Així ho ha assegurat una professora d'autoescola que avui ha acompanyat els seus alumnes a fer la prova al carrer de Manuel Azaña de Palma, al polígon de Llevant.
Reverteixen molta llista d'espera de les autoescoles per poder agafar els alumnes. Si un professor té 10 alumnes, no poden anar a examen i jo no trec alumnes, me suspenen o no poden anar, al final no puc agafar, no.
Un temps d'espera que repercuteix de valent en les butxaques dels aspirants. Han de fer més classes pràctiques de conducció fins que els toca passar la prova.
El tema d'espera de professores, pues yo creo que sí es un poco largo, porque desde que haces el teórico hasta que te pueden asignar un profesor disponible, es un mes y medio, incluso dos. Ya.
Un poco nerviosa, la verdad. Es la segunda vez que me examino. Así que bueno, un poco nerviosa.
Tengo un segredo que llevo conmigo, que me hace siempre cismar. No sé si quiero estar contigo o si quiero contigo.
Aquesta que sentiu és la música, és la veu de Magalí Saré i Salvador Sobral, el portuguès resident durant anys a Manacor. Però també parlam de Roger Pistola i Jorra Santiago, Sebastià Gris a l'orquestra Voodoo Kids. Tot això, aquests, algun d'aquests noms que acabem de dir, és només un tast del que ens espera a la segona edició del Festival Jazz, precisament, de Manacor.
Un festival que tindrà lloc el 27 de setembre i el 4 i 5 d'octubre a la plaça del Rector Rubí i també a l'Auditori de Manacor. Tres cites amb artistes locals i internacionals que en la darrera jornada retran homenatge a Jordi Bonell amb convidats especials com Carles Benavent, Dani Pérez i Salvador Font.
Idò, aquesta és una de les propostes culturals que tindreu d'aquí a poc, però abans, durant aquest cap de setmana n'hi ha d'altres, perquè aquest cap de setmana és la Nit de l'Art al Gaida i també el Goletart, la Nit de l'Art del carrer de la Goleta de Binissalem. Amb aquesta informació haurem arribat a les 2:45. Moments ara dels esports.
Si és mentira, escrev leve. Si és verdad, no ten tinta.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, Sara.
Comencem aquest temps d'esports parlant de futbol i del Reial Mallorca. Fins a 6 ex-espanyolistes visitaran dilluns Cornellà per intentar sumar els 3 punts a un estadi hostil.
6 jugadors del Mallorca han passat Perico, Mafeo, Raillo, Cumbula, Morlanes, Derde i Mateo Josef. Tots ells, si no hi ha res de nou, seran dilluns a Cornellà al Prat i tindran com a objectiu sumar el 3 punts contra l'Espanyol i així guanyar el primer partit de la temporada. Mentrestant, el tècnic Jacob Arrasate ja disposa dels internacionals als entrenaments. A poc a poc s'han anat incorporant i el binissalamé Javi Llebrés és l'únic que segueix al marge la seva recuperació per mort la lesió d'isquis i, per tant, es dubta pel partit de dilluns. La resta a disposició de l'entrenador, per descomptat Dani Rodríguez continua apartat de l'equip, sancionat en suspensió de feina i sou fins dissabte. La resta ja fa feina en normalitat. Precisament avui fa 24 anys que el Mallorca debutava en Champions contra l'Arsenal. El mallorquinista s'imposaren per 1-0 gràcies al gol de penal reformat per Vicente Engonga. Un dia molt trist pels atemptats contra les Torres Bessones de Nova York. Malgrat aquest desastre, la UEFA no va suspendre la jornada.
José Salinas, jugador de l'Espanyol, espera un Mallorca ambiciós.
El defensa Perico és conscient que el Reial Mallorca ha tingut un començament complicat i que dilluns els hi posarà les coses molt complicades.
Sí, eso, bueno, creo que les ha tocado el Barça y el Madrid, si no me equivoco. Entonces, bueno, es un análisis un poco falso, entre comillas, porque ya sabemos que el Mallorca es un gran equipo, de hecho el año pasado lo demostró y creo que va a venir aquí a por los 3 puntos, entonces nosotros tenemos que estar preparados y por supuesto sacar nuestra mejor versión.
La UD Eivissa arriba a la tercera jornada de Lliga en ple de victòries. És un dels dos únics equips de la categoria que ha guanyat tots els primers partits.
Tot i això, Paco Gémez resta importància i insisteix que l'equip encara pot oferir una millor versió de joc. Dylan Marí, bon dia.
L'Eivissa suma 2 victòries en 2 partits, però el seu entrenador no es conforma. Paco Gémez s'ha mostrat escèptic e insisteix que l'equip encara necessita millorar. Escúlteme a Gémez.
Yo también quiero disfrutar viendo jugar bien a mi equipo y por eso mi un poco mi descontento porque creo que este equipo tiene capacidad y tiene calidad para hacerlo mucho mejor, ¿no?
Gémez, que podría convertirse en l'entrenador amb més partits al club, es mostra molt autocrític i assegura que exigeix més a si mateix que a ningú. Escúlteme al entrenador.
Cuando un equipo no juega bien o no juega como el entrenador quiere, es culpa del entrenador. Es verdad que yo a lo mejor pues soy demasiado vinagre en ese aspecto y exijo demasiado y cuando todos están festejando yo no festejo y porque quiero ver si lo que mi equipo hace nos va a llegar para lo que nos viene. Tenemos capacidad de crecer porque tenemos talento.
El pròxim repte serà aquest cap de setmana contra el Marbella. Hi ha una possible baixa important, Bebé.
Y vamos a ver mañana en qué situación está. Yo si le veo que no está a tope, no lo voy a utilizar. No lo voy a utilizar porque si lo perdemos para más tiempo, creo que sería una pérdida importante y es mejor pues estar una semana sin él y luego tenerlo otra vez a tope, ¿no? Entonces,
l'atacant, que ha sigut peça clau en les dues últimes victòries, podria ser dubte per aquest cap de setmana.
I a la Copa Federació, la Societat Esportiva Formentera s'ha classificat per als vuitens de final i el seu rival serà l'Atlètic Lleida.
Una eliminatòria que disputarà dimecres que ve al Camp d'Esport de Lleida davant el conjunt que entrena Gabri Garcia. Ahir el conjunt de la Pitiusa Menor va eliminar la Societat Esportiva Eivissa la tanda de penals una vegada que el partit va acabar amb empat a 0. El porter del Formentera, Julen, va ser el gran protagonista aturant dos penals. Sentim el tècnic del Formentera, Michael Romero, que destaca el gran partit dels dos equips.
Ha sido un auténtico partidazo por parte de los dos equipos. Ninguno quería perder. Hemos competido bien. Creo que hemos generado bastantes ocasiones, sobre todo a balón parado. Les hemos generado bastante peligro. Y yo creo que, sinceramente, creo que merecíamos ganar. Y bueno, al final llegamos a los penaltis, que es más azar. Y bueno, Julen ha hecho a parar varios penaltis que nos ha dado un poquito esa victoria.
Més futbol, el Balears ha quedat eliminat de la Copa de la Reina.
El blanc i blaver varen perdre per 0-2 contra l'AEN Lleida i, per tant, diuen adeu a la il·lusió de continuar a la competició copera. Les jugadores dirigides per Miqui Mallams varen aguantar el 0-0 fins al minut 60 i encaixaven el segon al minut 81. L'entrenador mostrava satisfet de la imatge oferida contra un equip d'una categoria superior.
Evidentment, il·lusió i conscients també de la dificultat que tenia la diferència de categoria. Havíem plantejat un partit amb un pla bastant clar. Aquesta primera part jo crec que hem estat fidels a ell. Sí que és veritat que després se desajusta un poc amb el gol que ens han fet i a partir d'aquí toca canviar idees, plans i intencions. Però bé, contents i agraïts també de la gent que ha vengut a Som el Ferit d'animar-nos.
Per la mare de bàsquet, avui s'han presentat els trofeus THB Hotels que disputaran dissabte i diumenge tant el Palmer Bàsquet com l'Azul Marino a Son Moix.
El partit de dissabte disputaran el Palau d'Esport de Son Moix, el Palmer i un històric del bàsquet com l'Estudiantes de Madrid. Sentim Tolo Oliver, vicepresident del Palmer Bàsquet, parlant d'una festa del bàsquet més que d'una prova de foc del recent ascendit.
Bé, el més important, més que una prova de foc, jo crec que és una exposició a la ciutat de lo que representarà jugar a primera FEB. És molt pres perquè sigui una prova de foc. L'equip està en formació. Nosaltres tenim la confiança total amb en Marco, amb la plantilla que s'ha fet. Estem contents i els hi deixarem fer feina. No, el resultat realment seria guapo guanyar, però no és el que més importa. És la festa del bàsquet i que l'aficionat disfruti d'un partit d'alt nivell de bàsquet a Son Moix. L'equip encara està enrodat. Només duim dues setmanes d'entreno.
D'altra banda, el trofeu THB femení el disputaran l'Azul Marino contra el Perfumeries Avenida de Salamanca. Serà diumenge a les 6 de l'hora baixa, també a Son Moix. Les mallorquines rebran un equip que disputa competició europea. La jugadora Maria Espanya parla així del seu equip.
En general, molt bé. L'equip jo crec que ha donat un vot també de qualitat. Totes venen molt concentrades, sabent que l'objectiu és molt clar i la veritat que estem fent molt bona feina, jo crec, el meu entrenador no sé què diu, però sí, jo crec que estem molt bé i amb ganes de seguir creixent i de conèixer-nos per poder començar el primer partit de temporada amb força.
Alberto Antuña, entrenador de l'Azul Marino, té molt clar l'objectiu d'aquesta temporada.
Del día uno vamos a trabajar con un único objetivo que creo que es el ascenso, es poner al equipo, a la ciudad en la primera división y estoy plenamente convencido que lo vamos a conseguir todos juntos.
Se Seguim amb més bàsquet, Toni. D'aquí a dos dies, l'Estia Menorca es presentarà davant la seva afició.
Serà en la cinquena edició del trofeu Ciutat de Mahó. Els de Javi Zamora s'enfrontaran al Joventut de Badalona, un dels equips mítics del bàsquet espanyol. Per tant, l'afició podrà veure figures com Ricky Rubio jugar a Vintaufa, sentint Miqui Ortiz, director general de l'Estia Menorca.
És una de les principals atractius que tot ha coincidit quan ja teníem tancat a la seva participació en el Joventut, així que, bueno, crec que és una cirereta prou interessant per venir a l'Espoll de Menorca.
Aquest partidàs el podreu seguir des de les 7:30 de vora baixa en directe per IB3 Televisió.
I en atletisme, Esperança Cladera ha partit cap al Japó per participar al Mundial de Tòquio amb la delegació espanyola.
L'atleta mallorquina de Muro va partir ahir per disputar la cita mundialista a la prova dels 4x100 metres relleus.
Super emocionada, perquè avui no crec que has fet d'anar a Tòquio, crec que és la millor guindada del pastel possible en aquesta temporada, pues, tan guapa i tan emocionant. Ara només queda disfrutar-ho, confiar en tots els integrants del 4%, i sabem que passi el que passi, pues, ho farem bé, i sabem que venim també de dos campionats que varen ser Madrid i Xina, en els quals varen deixar les expectatives molt altes, però bueno, crec que som capaços de més, i passi el que passi, pues, ja t'ho dic, ho disfrutarem i estarem contentes.
El primer dia que correran serà dissabte, dia 20, a les 13:45, en les sèries, i si es classifiquen, competiran a la final el diumenge, dia 21, a les 14:10.
Gràcies, Toni. Com sempre, l'informatiu després dels esports, la cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Siri Husbet i Joana Marcús. El Festival de Literatura Expandida, el FLEM, celebra 5 anys i ho fa amb la seva edició més ambiciosa. I amb aquests dos noms propis referencials, dos d'un llarg llistat, en què també trobam Megan Maxwell, Eva Baltasar i Javier Cercas. Tindrà lloc del 2 al 5 d'octubre al CODA Magaluf. I Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Els organitzadors confien a superar les expectatives dels anys anteriors.
I això no serà fàcil, més que res perquè l'espai és el que és, però el director del festival, en Miquel Ferrer, està convençut que enguany el nombre de participants serà superior al de l'edició anterior.
L'any passat varen ser més de 10.000 assistents que varen passar al llarg d'aquests 4 dies. Sí que enguany esperam superar un poquet. També tenim l'aforament als escars i més o menys el format del festival serà pràcticament igual que l'any passat, però sí que tenim una molt bona rebuda per part de tothom, que cada any també coneix més el festival i coneixem moltíssima gent que ja s'ha guardat els dies i ja s'ha apuntat. I perquè fan el retorn econòmic i social, jo crec que també és molt gran.
I per aconseguir que es torni a repetir les coes i les sales plenes, els dos caps de cartell d'enguany poden ser un bon reclam. Per una banda, Siri Husbet.
Serà la seva única visita en el nostre país. Premi Princesa d'Astúries de Literatura 2019, traduïda a més de 30 idiomes, un autèntic referent, que és un autèntic plaer i una sort poder comptar amb ell aquí a Magaluf, i que crec que mai haguessin somiat ni fa 5 anys ni l'any passat poder comptar amb una escriptora del seu nivell.
I per una altra, la mallorquina Joana Marcús.
Ha aconseguit ser un autèntic referent de la literatura juvenil, no només a Espanya, sinó també a Llatinoamèrica, i ara també se traduirà a l'anglès d'aquí uns mesos. I ha venut més d'un milió de còpies dels seus llibres i és la segona autora en castellà més venuda a Espanya i Llatinoamèrica, només per darrere de J.K. Rowling.
Per cert que John Boyne, l'autor del Nin amb el pijama de ratlles, ha caigut finalment del cartell, però això no lleva força en aquests 4 dies d'activitats culturals en què podrem descobrir, per exemple, noms com els de Rita Bullwinkle o Dolores Reyes o Maria Oruña. També hi serà Antonia Vicens, protagonista de la primera edició del FLEM i que repetirà 5 anys més tard. Hi haurà també Secret Room, jornades professionals, rutes per la zona i fins i tot l'enregistrament d'un capítol de l'aire de Joan Cabó. Tot de franc. Les inscripcions per participar en aquesta iniciativa de Rata Corner que ha posat Magaluf en el mapa de les cites literàries imprescindibles s'obre dimarts que ve.
El Centre Internacional de Fotografia Toni Catany inaugurarà demà una exposició ben especial, La captura del temps, fotografies de Pasqual Maragall. Mira, és una mostra que exposa les imatges que l'expresident català copsava amb el mòbil per evitar que caiguessin en l'oblit de l'Alzheimer que li acabaven de diagnosticar. També podrem veure l'especial relació d'amistat de Maragall amb Toni Catany.
Sí, una relació que va començar a finals dels 80, quan Catany, que aleshores residia a Barcelona, va ser un dels elegits pel batle Maragall per veure i viure de primera mà com es vivia a les diferents barriades de la ciutat. Toni Garau, director del Centre Internacional i un dels comissaris d'aquesta mostra.
Sí, però hi ve que vinguin, Pasqual, sí, que vinguin, encantat de la vida. I a partir d'aquesta relació se va establir una relació d'amistat que va durar fins al final amb la mort d'en Toni Catany.
I amb la malaltia diagnosticada, Maragall cerca en la fotografia la garantia de permanència, la lluita incansable contra l'oblit.
S'havia capficat en la història a través del mòbil fer fotos per anar trobant relació amb la memòria, amb la identitat, amb la figura, amb els fills, amb els nets, amb els espais. Aleshores, aquí ja no només parlem de la relació d'amistat, sinó que també trobem què passa amb la fotografia.
La inauguració de demà inclourà la conversa entre Teresa Maria Sala i Garcia, que és comissària de l'exposició, i la doctora Nina Gramunt, que és neuropsicòloga i especialista en divulgació de la Fundació Pasqual Maragall. Dia 26 es projecta Bicicleta, Cullera i Poma, i el 17 d'octubre s'acabarà amb la projecció de La memòria infinita de Maite Alberdi.
A les 3 és moment, ja ho sabeu, d'actualitzar la informació d'aquest dijous 11 de setembre, un dia marcat per l'actualitat sanitària, perquè dia 6 d'octubre arrencarà la campanya de vacunació infantil contra la grip, que enguany, després de la prova pilot de l'any passat, s'estendrà a tots els centres educatius públics, concertats i privats de la comunitat. Maria Eugèlia, aquest clas, bon dia.
Bon dia. Campanya dirigida als infants del segon cicle d'infantil de 3 a 5 anys, que són el grup que, si agafa la grip, poden patir més complicacions i més ingressos hospitalaris. Per això fa una crida a acceptar la immunització que se'ls administra per via intranasal, per tant, sense mal. A més de la protecció individual, la consellera Manuela García apela a la responsabilitat col·lectiva.
Y dar la vacunación a nivel colectivo, es decir, a nivel donde hay una clase y hay muchos niños alrededor, facilita el que sea una situación relajada y que no suponga para nada lo que podría suponer para ir a una consulta médica. No lleva ese estrés asociado.
13 equips sanitaris es traslladaran als 353 centres on estan escolaritzats els 28.000 menors que conformen la població diana, és a dir, els nascuts entre el 2020 i el 2022.
I de la plana educativa, segon dia, que els alumnes de l'escola de Son Sardina, a Palma, no hi han anat a classe.
Les famílies avisen que no hi tornarà mentre el mestre denunciat per assetjament, Miquel Roldán, faci classe al centre. Educació assegura que l'actual llei estatal no permet a la Consellera apartar-lo de la docència. Tot i això, el conseller Antoni Vera ha detallat que s'han posat mesures preventives.
És a dir, que hi hagi un docent addicional sempre dins aula, que no quedi un sol docent dins aula, m'entens? I després, no té tasques de tutoria i inspecció educativa cada dos dies fa una visita en el centre.
A Eivissa limiten l'accés a l'aparcament de l'escola de Sa Joveria per evitar que s'hi instal·lin caravanes.
Només s'hi permetrà accedir de les 7 del matí a les 5 de la tarda perquè les famílies puguin deixar i recollir els infants al centre educatiu. El propietari de l'aparcament va tancar a principis d'estiu i les famílies dels alumnes temien que continués durant el curs.
Les zones turístiques de Mallorca veuen com desapareixen les botigues tradicionals dedicades a la venda de souvenirs o records. Aquest és el crit d'auxili que llança la patronal del petit i mitjà comerç Pimeco. D'aquesta realitat, en culpant la proliferació de botigues dedicades a la venda de peces de roba esportiva, en molts de casos peces de marques falsificades, que diuen que els fan competència deslleial i per això demanen l'increment de vigilància policial. Carolina Domingo és la presidenta de Pimeco.
És una lacra i molts comerços han perdut ventes per culpa d'això. Evidentment, el turista, quan va pel carrer i es troba pues, manteros, productes pues, que li pugui fer gràcia i li pugui agradar, pues, evidentment pica.
El 6 dona al PSOE un avantatge de 9 punts sobre el PP al baròmetre de setembre.
És el més gran des de l'abril de l'any passat. Concretament, ha fet una estimació del vot del 32,7% per als socialistes i d'un 23,7% per als populars, quan el juliol preveia un empat tècnic. També cau vots, que es queda el 17,3% dels sufragis en perdre 1,6 punts, mentre que les altres forces polítiques no experimenten gran canvis, amb sumar en quarta posició i un suport del 7,9%, seguit de Podem, que aconsegueix el 4,3%.
I avui hi havia reunió del BCE, eleva 3 dècimes fins a l'1,2% el creixement previst per l'eurozona.